Tot costa.
Imagino que en el sorteig de Copa d'avui tothom volia com arribar a la Reial Societat i haver de jugar contra l'Atlètic de Madrid, evidentment, endureix el calendari blaugrana. Dit això, si el Barça manté l'estat de forma actual, no ha de témer res ni ningú.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot costa.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A les 7 d'aquest dimecres 12 de febrer de 2025, l'endemà de la victòria del Madrid a l'Etihad de Manchester i el dia que el Barça ha sabut el seu rival a les semifinals de la Copa del Rei. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
I aquest rival serà l'Atlètic de Madrid a aquestes semifinals de Copa del Rei. L'anada serà a Montjuïc i la tornada al Metropolitano. El partit d'anada es jugarà el 27 de febrer. Ja t'ho diré ara, el 27 de febrer a l'Olímpic Lluís Companys a 9:45 de la nit, la tornada...
De l'anada dimarts 25 de febrer.
A 25.
De 9:45, la tornada dimecres 2 d'abril al Metropolitano, també a 9:45. Vaja, tots els partits són a 9:45, tarifa plana d'horaris, no us compliqueu la vida.
I com podeu imaginar, si al Barça li ha tocat l'Atlètic de Madrid, vol dir que al Madrid li ha tocat la Reial Societat i a més amb la tornada al Bernabéu. Per tant, diríem que el Madrid ha tingut millor sorteig que no pas el Barça, que a més li ha tocat la tornada fora de casa.
Ha canviat la vida al Madrid en 24 hores, entre la victòria d'ahir, que evidentment analitzarem amb el David Sánchez, el boig de la Castellana. Estic segur que hi ha canons i tambors de... És que no sé com es diu la 16. La quindècima la tenia molt per la mà.
Sí, aquesta ho li deixarem... hem de preguntar al David, que segur que ja t'ha avançat el
ho deixarem en la 16, bé, ho analitzarem tot plegat.
Per cert, que el comitè de competició ha sancionat un partit Fermín, com no podia ser d'altra manera, ja era d'esperar, per tant, Fermín no pot jugar contra el Rayo. I el Barça femení juga hores d'ara... precisament Copa de la Reina, el seu partit de quarts de final a les 7, o des de les 7 està visitant el Madrid Club de Futbol.
A l'estadi Fernando Torres de Fuenlabrada, estadi per dir-ne alguna cosa. Roger Arbusà, bona tarda.
Què tal, com esteu? Bona tarda.
Ha arrencat aquest partit ja, eh?
Sí, portem 3 minuts de partit sense gols, sense cap arribada clara, la pilota pel Barça. 3 canvis ha fet Pere Romeu respecte a diumenge passat a la Lliga contra l'Espanyol. No juga Mapi, que és a la banqueta, juguen Salma, Marta Torrejón i Esme Bruc. Són les 3 novetats a l'11 del Barça. Al minut 3 d'aquesta primera meitat, a l'estadi Fernando Torres, Madrid Club de Futbol 0, Barça 0.
El Madrid Club de Futbol femenino no està precisament en el seu millor moment de forma.
No, és novè, a mitja taula, és veritat que està en zona tranquil·la i ja sap què és perdre contra el Barça. De fet, aquí el Barça a l'octubre hi va jugar i va golejar per 1-8. Això sí, al descans anava perdent el Barça, eh? Això que fa el Barça aquesta temporada, que ja ho va fer contra el Llevant o que ho va fer també contra l'Espanyol, d'anar perdent el descans o empatant el descans, doncs aquí anava perdent, però això sí, després ho va solventar i va acabar guanyant per 1-8.
L'estadi, el camp, el que sigui que és això, no és gaire gran i hi ha una expectació relativa, veig.
Hi ha poca gent. De fet, en un dels gols no hi ha gent, de fet només hi ha una grada en un dels gols, a l'altre no n'hi ha, i el que és el lateral sí que està pràcticament ple, però és una grada del salvatori molt petita, i aquí a la tribuna hi ha poca gent. Fa fred, fa molt fred, i bufa el vent, i per això també jo crec que la gespa està seca i corre poc la pilota, que això també és important.
Molt bé, doncs a veure què és capaç de fer el Barça, que evidentment domina el partit, el 4 de la primera part, de moment Madrid de club... Collons, ja ho diré. Madrid, Club de Futbol Femenino 0, Barça 0. Fins ara, Roger.
Fins ara.
Poden agafar una mica de rodatge perquè torna a ser el rival diumenge en aquestes coses a la Lliga F.
El que no volíeu amb el Madrid, ara resulta que ens passa amb això.
Aquesta eliminatòria, per cert, de quarts de final és a partit únic i la podeu veure ara mateix per TV3. Deies abans que la repesca de la Champions, el Madrid va guanyar el camp del City per 2-3. Un partit que el City guanyava 2-1 al minut 85. També avui es juguen 4 partits d'anada més de la repesca. Ja en joc el Bruges Atalanta. El Bruges ha marcat, s'ha avançat gol de Ferran Juglà.
Molt bé.
Per tant, ara mateix, Bruges 1, Atalanta 0. A les 9, Celtic de Glasgow, Bayern de Munic, Feyenoord, Milan i Mònaco Benfica, el guanyador d'aquest últim possible rival del Barça vuitens, juntament amb el PSG. Avui han parlat els darrers acusats per coacció en el judici pel petó no consentit a Jennifer Hermoso, entre ells l'exseleccionador espanyol Jorge Vilda i l'exdirector esportiu Albert Luque. També hem pogut sentir les conclusions de la fiscal, que s'ha preguntat fins quan ens fixarem en el comportament de la víctima, en si ha plorat prou o no, en si ha rigut o no després de l'acció.
Amb la Paula Brujats des de Madrid repassarem aquesta, en principi, penúltima jornada del judici de Rubiales, que en teoria demà ja de quedar vist per sentència.
Jennifer Hermoso, qui per cert no forma part de la llista de Tomé pels partits de la Nations League contra Bèlgica i Anglaterra de finals. De més, sí que hi ha entrat Irene Paredes, després que la seleccionadora l'hagués deixat fora des del novembre i deixés entreveure, quan la va apartar, que no era per motius esportius, sinó perquè volia fer grup. Es veu que ara ja pot tornar a fer grup Irene Paredes.
Ha millorat la seva actitud, evidentment.
I en clau...
Mira. Perdona, Sònia, Rogella, gol a Fuenlabrada, eh?
S'avança el Barça femení, diria que ha estat Eva Peyor, ha estat una centrada, una falta llunyana que ha llançat Graham, la pilota que ha tocat en una jugadora del Barça, ha estat una bona combinació, i la rematada final de la polonesa Eva Peyor al minut 6 de partit aquí a l'estadi Fernando Torres, Madrid Club de Futbol 0, Barça 1.
Doncs bona vista la del Roger, pilota picada per Graham Hansen a l'interior de l'àrea en una acció d'estratègia, la despenja Torrejón al primer pal i apareix al segon la golejadora Payor per fer el 0-1, partit de cara quan no arribem, Roger, ni al 10, eh?
Sí, sí, som al 7, minut 7 de partit ara mateix. És que no hi ha marcador aquí a l'estadi i he hagut d'encendre el cronòmetre. Minut 7, a la televisió suposo que també surt el mateix, o no? El 7,
ara mateix no en tenim cap.
Tampoc hi apareix el marcador. Sí, sí.
Ah, d'acord.
No hi ha bar, no?
Jo crec que minut 7.
No. Oriol Domènech, bona tarda. T'ha semblat fora de joc?
M'ha semblat de la Marta Torrejón, sí.
T'ha semblat fora de joc?
De la Marta, sí.
Bé, doncs millor que no l'hagi
vist. No hi ha bar.
Guanya el Barça per 0-1.
Encara en futbol, en clau europea, el Barça juvenil ha guanyat els penals al Dinamo de Zagreb i passa als 16ens de final. El partit ha acabat amb un empat a 2 al final dels 90 minuts. En handbol, el Barça està jugant des de 6:45 a la pista de l'Aalborg, a l'onzena jornada de la fase de grups de la Champions. Ara mateix perd el Barça 16-10. De 6, el Barça és el líder del grup B, mentre que els danesos són tercers a 4 punts dels Blaugrana. Aquest partit el podeu seguir per Esport 3, de fet. I en bàsquet, el Lleida i el pivot nord-americà Chivis Goodwin han arribat a un acord per rescindir el contracte. Goodwin va arribar al Lleida el 6 de desembre passat, només hi ha jugat 7 partits oficials de Lliga. Demà comença, per cert, a Gran Canària, a la Copa ACB, on hi participaran 3 equips catalans. Demà, Penya Unicaja i Barça Tenerife. Per divendres, Manresa Madrid.
Avui hem quedat amb el Guillem Jou, el capità del Baxi Manresa, per conèixer les sensacions de l'equip bagenc abans de volar cap a Canàries, i hem convocat sessió de tries en rol per fer els nostres pronòstics i saber les impressions dels nostres experts sobre aquest primer gran esdeveniment de la temporada basquetbolística.
I compta amb això, el Vic ha presentat una queixa a la Federació Espanyola de Patinatge per l'acte del partit contra el Cal en què els biguetans van rebre un gol quan ja s'havia acabat el temps. El gol suposava l'empat a 2 i, per tant, perdre punts. El Vic ha adjuntat un vídeo que demostra que el xutador del Caldes encara no havia ni sortit la bola del seu estic quan ja havia acabat el temps.
Tampoc no hi ha bar a l'hoquei Lliga. Per cert, comentaves la victòria als penals del Barça juvenil a la Champions juvenil, valgui la redundància. El Girona jugava avui a Grècia, al camp de l'Olimpiakos Olympiacos i ha perdut per 1-0 i per tant han quedat eliminats els joves jugadors gironins.
I en motor demà es firmarà el circuit de Barcelona-Catalunya l'ampliació del contracte amb els gestors del Mundial de Motociclisme per 4 anys més, fins al 2031.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres que té una pregunta per la nostra audiència.
Doncs us preguntem quina conclusió us deixa el City-Real Madrid. I us oferim dues possibilitats. Evidentment, podeu enviar-nos les vostres reflexions i si no és cap d'aquestes dues, però us oferim que el Madrid s'ha endollat o bé que el City està malament. Què us pesa més en el partit d'ahir? Quina conclusió us deixa aquesta anada de la repesca de la Champions?
Si considereu que és la segona, avui us interessarà especialment la trucada que li farem al Martí Perarnau, guardiòleg de referència, ha escrit biografies i llibres sobre les experiències de Guardiola al City i al Bayern de Munic. El trucarem per saber com està veient ell la caiguda en picat de l'equip Citizen aquesta temporada. Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
El senyor Oriol Domènech ja ha fet la seva intervenció. L'Oriol, bona tarda. Sempre atent a tot el que comentem a l'inici del programa. Escolta, que el Barça estigui palmant 18-12 a la pista de l'Orhus és bastant sorpresa. Ja sé que els danesos ho guanyen tot, però és...
És un bon equip.
Sí?
Home, és un punt de sorpresa que el Barça perdi de 5, però que pugui perdre el partit d'avui no seria sorpresa.
Bé, queda molt, eh? Som encara per poc superat l'equador de la primera part, encara queden 8 minuts de la primera part i tota la segona, però realment crida l'atenció que el Barça perdi de 5. Senyor Ferran Martínez, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Tot bé?
Tot decimosexta seria, no?
Sí, home, gràcies.
No, bueno,
lingüísticament ja ho sé, però...
La quindècima...
També seria la decimoquinta no n'hi dèiem així.
Val, perdó, perdó.
Busquem un nom de més màrqueting, Ferran.
Home, marketing, eh?
He portat un col·laborador de la RAE avui per el castellà correcte al Tot Costa. Senyora Marta Corredera, bona tarda.
Bona tarda.
La Marta ha dormit aquí avui, sí. Després d'ajudar-nos en la narració del City Madrid d'ahir, ja t'has recuperat? No, eh?
No.
No. Bé, en fi.
A més, vaig arribar a casa i estava tothom cabrejat, o sigui, encara menys.
Ja passa això, aquestes coses passen. En fi, d'aquí una estona inevitablement parlarem del Madrid i del City, però abans obrirem un parèntesi perquè avui hi ha hagut sorteig de la Copa Mola.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Mou, i he de fora bufar vent, que me fa sentir petit com un granet d'arena.
Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Què et passa?
És que no costa sempre de superar aquest moment teu, sempre, cantant. Ja sé que és...
Cantant el Gran Tomeu,
sí,
no?
Sí, ho sé.
L'important és que canti...
Un dels teus ídols, però...
Absolutament, sí, sí. I en dies de pluja...
De pluja, t'encanta, sí.
Mires
sí,
per
sí.
La finestra... Una imatge bucòlica, la diagonal de Barcelona molla, gotes sobre els cotxes, fosc...
Cafè la República, no?
és el teu ambient perfecte, sí, sí.
Què li passa avui?
No, i la diagonal de Barcelona... No.
S'ha fet gran, ha fet 40 anys.
Sí, sí. Ah, sí?
Sí, el 17 de gener. Saps?
Però es va celebrar...
Sí, aquest cap de setmana.
Fa poc.
Clar, és veritat que vam saber en directe que eren de la mateixa lleva que Ramon Salmurri, cosa que ens va generar una gran sorpresa, però és veritat que havíem oblidat de celebrar l'aniversari de Ferran Martínez. Doncs, escolta, benvingut a una dècada. És fotuda, ja t'aviso.
Ostres, Costa, de demà, bueno, vull dir.
Jo ja la vaig començar als 35, em sembla.
Va, parlant de coses fotudes, avui, qui més qui menys, deia, a veure si hi ha Barça-Reial Societat i hi ha un derbi madrileny a l'altre semifinal. I...
O fins i tot a veure si hi havia un clàssic. És que jo crec que ha tocat el rival aquell que
com dirien allà, ni xitxa ni limona.
Bé, home, però Barça Atlètic de Madrid, aquesta sí, serà la semifinal de la Copa del Rei, l'altra Real Societat Madrid i, per tant, el clàssic, com a molt, doncs serà la final. Sí, perquè ara no podrà ser, doncs com a molt serà la final. Aquest Barça Atlètic de Madrid, aquesta semifinal, l'anada jugarà d'aquí a dues setmanes, dimarts 25, a 10:15, es juga a l'estadi Lluís Companys, i la tornada serà dimecres 2 d'abril, a 10:15, també, al Metropolitano. Si mires una mica per encaixar ràpidament, per fer-nos una idea, sobretot a l'anada, del calendari del Barça, perquè ara diem té dues setmanes netes, no? Perquè no té la repesca de Champions, doncs aquesta setmana té tota la setmana neta, i a més juga dilluns amb el Rayo a casa, després jugarà a les Palmes, té el partit de Copa i després torna a jugar a casa amb la Real Societat. És a dir, aquest partit de, amb l'Atlètic de Madrid a casa et queda entre la visita a les Palmes i el partit de Lliga de
Reus. No cau entre cap super cita que tinguis marcada en vermell el calendari.
No, la tornada ens queda més lluny, però vaja, el 2 d'abril doncs et cau entre el partit a casa amb el Girona i el partit a casa també amb el Betis.
L'asterisc és que tots dos partits són la setmana abans, just una setmana abans, dels, en el cas de l'anada, dels vuitens de final de la Champions, i esperem que sigui així en el cas de la tornada, la setmana abans de l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. Laia, abans d'entrar en matèria, ho recordo bé, si em costa recordar l'últim duel de Copa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
Sí, perquè quan ha sortit l'Atlètic de Madrid, la sensació és no? Com una mica de fins i tot de mandra, no? L'Atlètic, una altra vegada, bé, a Copa fa molt que no s'hi enfronta el Barça i l'Atlètic de Madrid. Fa 7 anys, la temporada 16-17. 7 anys? Sí, 7 anys. 7-8. Sí. Més o menys. Vaja, la temporada 16-17 va ser l'últim enfrontament de Copa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, que va ser també a les semifinals i que en aquella ocasió va passar el Barça. Si fem aquest repàs històric, sí que és cert que s'han enfrontat en 23 eliminatòries de Copa, fins i tot en dues finals en tota la història, una de molt, molt antiga. Però vaja, és normal que tinguem aquesta sensació de que fa molt temps que la Copa no s'hi enfronten, i aquesta, l'última, va ser positiva pel Barça. Però és cert que entremig també, si fem el record d'eliminatòries amb l'Atlètic de Madrid, és impossible ja no recordar les eliminatòries de Champions, quarts de final, on evidentment el Barça no ha sortit
No, ha eliminat els dos cops, i de Copa hi ha la mítica aquella que el Barça no es va presentar al partit de tornada, si no m'erro, l'any 2000, és a dir, que ha passat una mica de tot amb l'Atlètic de Madrid, i evidentment al nivell actual de l'equip de Simeone no sembla una eliminatòria fàcil.
Els dos cops, un és el segon any de Luis Enrique i l'altre?
Amb el Tata. La Champions.
La Champions, sí.
L'any del Tata...
13-14 amb el Tata Martino, 15-16 amb Luis Enrique. Sí. Quarts de final eliminats, totes dues.
En fi, Barça-Atlètic de Madrid, Real Societat-Real Madrid, que us ha deixat aquest sorteig de Copa?
Per mi el rival més dur que li pugui tocar al Barça. Amb diferència, el més dèbil era la Real Societat. Jo crec que a dia d'avui, a doble partit, el Barça és bastant superior al Madrid, i en canvi amb l'Atlètic de Madrid jo crec que hi haurà eliminatòria. Perquè l'Atlètic de Madrid està demostrant ser un equip molt sòlid, ja t'ha guanyat aquí a Montjuïc, i per mi està 50-50.
Sí, sí, jo també, totalment d'acord. Quan he vist el partit, m'ha fet mandra, perquè dic, ostres, era l'últim que preferia com a rival del Barça, perquè és l'equip que ve aquí més en forma, que té més fons d'armari.
Més en forma, més que el Barça?
No, dels que podien tocar.
Els rivals.
Sí. Però vaja, que a més és un partit que és un rival que se't pot atrevessar molt fàcilment, i ho vam veure en el partit d'anada, que el Barça va fer un gran partit, però al final van acabar guanyant ells. I tenen, crec que tenen més recursos, per exemple, a dalt, que abans era un equip que defensivament era molt sòlid i potser li faltava una miqueta més de punys, però aquest any tenen més jugadors a dalt que poden fer mal, com es va demostrar el partit de Montjuïc.
Jo era l'últim rival que volia, però tenia clar que al Madrid li tocaria la Real. Ho tenia claríssim. Crec que és el rival més complicat, no per resultats previs, sinó per manera de jugar. És un rival que se't pot tancar, i al Barça les defenses tancades li costen molt. I és el que deia el Ferran ara, dels dos equips, potser els jugadors que té a dalt són els més determinants en quant a estat de forma, perquè és veritat que tu mires el Madrid individualment, Rodrigo, Mbappé i Vinícius són jugadors molt tops, però ara mateix no estan al seu nivell ni acaben d'encaixar de manera correcta. Jo crec que és el pitjor rival que li podia tocar al Barça, tot i que segueixo pensant que és superior ara mateix.
Sí, no el voleu cap, però tots penseu que el Barça és favorit, o veieu...
Jo com l'Oriol, jo veig el 50-50.
Sí, bastant igualat.
Molt bé.
Doncs. Sobretot perquè la tornada, a més, també és allà al Wanda, i això crec que Simeone ho sap gestionar, perdó, al Wanda, al Metropolitano, que crec que ho pot gestionar molt bé i té molta experiència en aquest tipus d'eliminatòries, i això crec que juga a favor de l'Atlètic de Madrid.
Veurem. Tindrem temps d'analitzar aquesta eliminatòria, encara falten gairebé dues setmanes perquè es disputi.
Quan abans has preguntat al Ferran així com una mica sorprès si creia que estava més en forma que el Barça, jo crec que els dos estan igual de forma. Una altra cosa és que el Barça practiqui un futbol molt més atractiu que l'Atlètic, però l'Atlètic a la seva manera també està molt en forma.
Sí, és veritat.
Jo, per mi, el Barça està un punt per damunt. El Barça que estem veient en aquest 2025 està per damunt de l'Atlètic de Madrid, que a mi el dia del derbi madrileny, per exemple, em va semblar que en condicions normals podia haver... que si no guanyen aquest dia, igual, no guanyaran
igual,
mai.
Igual que Montjuïc, igual que París. Tots els partits contra equips grans són dominats, sembla que hagin de perdre per golejada i els van traient endavant.
Sí,
no,
però el Bernabéu, la primera part...
Però això fins que un dia passa el contrari, Oriol, perquè ells tenen la sort en cadascun d'aquests partits.
Aquest any tot...
Sí, molta és veritat.
Fins que deixi de passar, perquè cada dia no és diumenge. Vaja, jo veig, entenc perfectament que l'Atlètic de Madrid té la millor plantilla, probablement, que jo li recordo, però a mi continua sense impressionar-me.
Perquè és que juguen el de sempre, però tenen més talent i per tant és més fàcil que tinguin sort, vull dir que tinguin els partits endavant. Evident. Li podeu dir sort o li podeu dir encert, però jo crec que és que
home,
simplement
que
alguna cosa
fan
és
evident, sí.
Hi ha molt més talent que han tingut abans.
Bé, hi haurà temps per parlar d'aquesta eliminatòria. Ara hem d'escoltar el director esportiu del Barça.
Tarde de primavera, mòbil, claus i cartera, i baixo a la carrera per trobar-lo junts. No vols mateixa era, mòbil, claus i cartera.
Sexeni. Això t'agrada més, tu, això, que a Tomeu?
Sí, amb tot el respecte cap al gran Tomeu.
És impressionant. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Salmurri ha estat pendent de Deco, he dit director esportiu i diria que el càrrec és director de futbol, si no merro, del Barça, que avui ha aconseguit una entrevista a TV3. Què diu Deco?
Doncs bàsicament ha dibuixat una mica les línies mestres del seu projecte i una d'aquestes línies és, evidentment, la carpeta de Lamine Yamal, que ben aviat farà els 18 anys i ha de signar la seva renovació de contracte. En qualsevol cas, Deco no ha volgut ni sentir a parlar d'una oferta o d'ofertes que pugui tenir per part d'altres clubs.
Hay jugadores claves y la mina está dentro de eso, entonces no hay discusión, no hay precio, no hay tema. Por eso no me he hecho ninguna oferta porque no hemos ni querido hablar porque no está dentro del plan. Si la cosa sigue así y porque estamos contentos con el entrenador, estamos contentos con el míster, creo que él está a gusto aquí también, pero se caminará sin ningún problema para estar años.
Subratlla Hansi Flick com a home clau de tot aquest projecte i té una idea molt clara, que és que el Barça es mira el futur, diguem-ne, a partir des del present. És a dir, consolidant els futbolistes joves que ja tens i no tant pensant en fitxar.
Sí, que se gastó 200 picos millones en enero. Nosotros no podemos permitir a esto a día de hoy. Tampoco necesitamos traer 4 o 5 jugadores a día de hoy, como quizá el City está en una renovación que lo quieren hacer los próximos años. Nosotros creo que hemos ultrapasado este punto. Yo creo que él se fichó hace 3 años. Los jugadores que han venido están dando resultados. Se está consolidando los jóvenes que ya eran muy jóvenes al principio. Ahora ya son jugadores importantes como Pedri, Gavi y Ronald. Nosotros a día de hoy estamos contentos por tener menos preocupación en fichar que lo que tenías antes.
Ha reconegut, evidentment, que vol que Robert Lewandowski continuï com a blaugrana, i sobre el futur de Ronald Araujo va explicar aquí el Miguel Rico que tenia una clàusula que variava en funció dels clubs que hi estaven interessats. Avui Deco ha explicat que va ser difícil tancar la seva renovació, però a l'hora de parlar del futur ja escoltaràs que jo crec que deixa bastant oberta la possibilitat d'una sortida de Ronald Araujo.
Hemos hablado y él está contento. Y si en el futuro, por lo que sea, hay que cambiar, y él es tener las puertas abiertas de decirnos y cambiará, pero yo no creo que es lo que quedará bastantes años, está contento aquí.
Bé, doncs no hi ha cap gran sorpresa en aquestes declaracions de Deco. Qualsevol cosa que no hagués estat dir que Lamine de per vida aquí i que Araujo, si ha de sortir, sortirà, ens hauria cridat l'atenció. Sí que em sembla, tot i que també és molt evident tal com està l'equip, que em sembla una idea força que el Barça no ha d'embogir ni necessita grans canvis de cara al mercat d'aquest estiu. Bé, tal com veig jo la temporada, potser podríem traslladar-nos a on ens vam quedar l'any passat, que és que et falta un jugador de banda esquerra amb més desequilibri i la resta, si no hi ha grans sortides...
Home, els laterals potser, no?
Sí, tens raó.
Segurament sí. Lateral dret, perquè només tens a Koundé, i lateral esquerra per donar-li una mica més de competència
ten raó.
A Balde.
Però que no necessites fitxar un tio de 50 milions. És a dir, es tracta de buscar, crec jo.
Home, i a davant potser hauries de començar a mirar si vols un recanvi per Lewandowski, que seria la seva última temporada també. I no sé si vols un jugador contrastat, un jugador jove que puguin entrar... No sé, jo veig aquestes quatre posicions i llavors sí, aquestes quatre posicions, perquè al mig del camp, depenent una mica de les sortides, potser agafaria un perfil una mica diferent al que ja tens, tot i que Casado ja fa aquest més perfil d'ancle, però un perfil més, potser més físic, que no tens tant, no?
Jo crec que on més s'ha d'incidir i que el Barça sí que s'hauria de gastar galers o de buscar una jove promesa és a la davantera. És veritat que els laterals necessiten competència.
Més extrem o més davanter, com deia
no,
el Ferran?
No, més davanter centre, més golejador.
Sí, eh?
Sí, perquè aquest any Lewandowski de moment porta 30 gols, però l'any que ve no sabràs què passarà, i és un jugador que ja sabem tots que està més bé cap al final de la seva carrera i no tens cap recanvi, perquè està clar que no estàs confiant en ningú de la cantera en aquesta posició. Tens a Ferran Torres, però jo no veig a Ferran Torres com el futur davanter centre del Barça, i aquí jo crec que sí que t'has de rascar una miqueta la butxaca si vols trobar un jugador amb condicions que t'encaixi i que sigui de futur, perquè no val fitxar un jugador de 30-32 anys per dues temporades. Aquí necessites un jugador de projecte. I sí que és veritat que després els laterals necessiten competència, sobretot Balde. Koundé, que al final està fent molt bona temporada, però no deixa de ser un lateral reconvertit. I la resta de posicions dependrà de les sortides, però jo al mig camp veig on hi ha més overbooking de jugadors i on està més cobert.
Sí, sí, jo també estic totalment d'acord que el gran repte de Deco a nivell de mercat és el substitut de Lewandowski. Altres han dit que seguirà 100% una temporada més, però jo crec que és una posició capdalt en qualsevol equip que vol aspirar a guanyar títols, la davant de centre, i per tant jo crec que té un any per treballar aquesta posició, però és un fitxatge capdalt pels propers 4-5 anys. Evidentment també es podria fitxar un lateral esquerre titular o que fes competència a Balde, un suplent de Koundé. Hi ha moltes posicions, però que per mi són més irrellevants. El gran fitxatge de Deco serà el futur nou del Barça.
I sembla que el teu és tan clar, perquè Alexander Isak, que és, crec que serà el gran objectiu de la temporada d'aquest mercat d'estiu, serà el gran nom que hi haurà.
Per què d'estiu ja?
Jo crec que sí.
Però per aquest tio ens demanaran 100 quilos, com a mínim, si em sembla que la Real en van pagar 70 o 80.
Mm-hmm. Bueno, no sé, si ell vol sortir i ve el Barça, home, a l'estiu, no sé si tants com 100 quilos, és evident que t'hauràs de rascar la butxaca.
Per això de la base que el Newcastle de necessitat de diners no en té cap.
No ho sé.
Ah, sí?
Crec que, per exemple...
És dels saudites, no?
Sí, sí, però que volien treure... Bueno. Sí, però que al final, si no hi ha rendiment, això vull dir, sí. Tampoc sí. Deixaran... No és una butxaca forada, vull dir...
Però que vull dir que...
El que passa que una possible convivència d'un davanter centre titular com Isak amb Lewandowski pot ser complicada, eh?
Sí, sí. Bé, però... Potser has de mirar, clar, falta que el jugador t'esperi, però potser has de mirar de pensar en la temporada següent i no pas en la vinent, perquè la vinent Lewandowski hi serà, i ara mateix sí, però, no és gaire discutible.
Però tu tampoc pots esperar a no tenir el davanter central del Barça per fitxar un substitut. Jo crec que
està
has
clar.
De portar algú
ja.
Per... Però ara, aquesta transició, perquè
però ara mateix saps... el vestidor sembla una bassa d'oli, i portar un tio que és evident que no el portaràs a jugar 10 minuts com Ferran Torres, no sé...
També cal veure què fa Lewandowski si li porten a Isak.
Pots dir que podria marxar ell?
No.
Bueno, jo, a mi m'agradaria veure-ho. Si l'any que ve li portes un davanter centre amb l'edat que té, li arriba una oferta... el Pinizabi li porta una oferta amb cara i ulls d'Aràbia, per
clar,
exemple.
Però és que a mi em fa la sensació, però és una sensació, que familiarment estan molt bé aquí.
Jo estic amb tu.
No, sí, vull dir que si Lewandowski hagués volgut anar a l'Aràbia Saudita ja hi hauria anat fa 3 anys. No li calia esperar per tenir una gran oferta. Bé, no sé.
També dependrà molt del que li digui Flick de quins són els seus plans per ell, evidentment.
Sí, però després ja és qüestió de rendiment, és que tampoc saps. No tenim un...
Clar, però és que
jo no el juntaria els dos.
Jo tampoc. Però
I Lewandowski que... és una intuïció perquè no el conec, però crec que seria mal suplent.
Jo també ho crec.
Sí, bueno,
però el que vull dir és que...
Ja, aquest Flick, any ja li està costant segons quines decisions.
Entenc que...
No, com a tots, no? Pel que es veu, a ningú li agrada que el substitueixin. Sí.
Mm. Fins i tot hi ha jugadors que diuen que ha d'entrar i que ha de sortir.
Mm? Això és un Gavi.
Gavi.
Jo soc Tim Carles Domènech amb aquest
jo també sentit. Estic d'acord. És una mica... Fet amb tota la bona voluntat, hi ha moments que costa...
Clar, però després l'entrenador et pot fer cas o no. És a dir, tu li pots dir a l'entrenador en aquell moment, perquè esteu parlant d'aquell moment, recordem que Gavi li va dir dona-li aquests minuts, que a mi no m'aporta res.
Va guanyant ja.
I de l'altre dia que el canvi va ser consensuat, aparentment.
Però això és el que va dir... Vaja, jo aquí... T'imagines a Gavi dient-li sí, míster... Després va dir jo, el míster m'ho ha proposat i jo... Diu, entre el míster i jo m'ho has decidit, però és evident que això ho va decidir Flick.
No, Ferran Martínez tenia ganes de calçar-li una castanya.
No,
i ja està, i ja està dita.
Absolutament.
I som un programa, obert a totes les...
Vull dir que l'entrenador s'ho podia haver pres malament aquell dia que li va dir millor dona-li a Pablo Torres, sí, però podia haver dit directament no, he dit que entres tu i entres tu. Vull dir que...
Sí, si perquè jo entenc que hi ha un pla de partit, hi ha unes jerarquies... I vaja, no sé.
Però si l'entrenador ho elogia com a un gest per part de bon grup, diríem.
Que després surt l'entrenador i ho explica ell.
Clar,
ho elogia ell. Però a mi no em sembla com... Vaja, no sé, em sembla un precedent perillós, com a mínim.
Molt bé, queda dit. A Madrid, a Fuenlabrada concretament, a Arbusà, continueu guanyant el Barça, però no acaba de fer el segon, eh?
Sí, no. El monòleg és del Barça absolutament. El que passa és que no hi ha ocasions massa clares. El Barça ha fet el primer i a partir d'aquí té la pilota, però no genera ocasions. El Madrid Club de Futbol no hi té res a dir perquè pràcticament no té la pilota. Som al 31 de partit. El Barça guanyant 0-1 gràcies al gol d'Eva Peyor, però poca cosa més. El gol i res més perquè no hi ha hagut massa ocasions clares.
A veure si ho acaba d'enllestir. I a Dinamarca, Sònia, descansa l'Olborg Barça.
Sí, el Barça que marxa al descans perdent de 5, 23-18. Deixa'm dir que també hi ha hagut gol al camp del Bruges, ara de l'Atalanta. Ha marcat Pasalic i ara mateix hi ha empat a 1 quan arriben al descans d'aquest partit entre el Bruges i l'Atalanta.
Recordeu que el primer, el del Bruges, l'havia fet a Ferran Jutglà. Salmo, aquest 23-18 no és sorprenent?
Sí, home, sorprenent sí, perquè el Barça segurament és el millor equip d'Europa, però has de pensar que venim tot just de la final del Mundial, el Barça tenia...
Temes rovellats.
Bé, no, l'equip està una mica menys rodat, a més té moltes baixes. De fet, avui hi ha un juvenil de primer any a la convocatòria, un jugador molt de futur. En canvi, l'Olborg ha pogut preparar aquest partit, l'Olborg sí està jugant molt, i el Barça té la feina super encarada.
Organet. Canet més famós de Catalunya, per darrere del de Montserrat, és el del Barça reservat. Mira, un rodolí tot. Laia Tudel.
Una altra vegada em saludes?
No t'he saludat.
Ah, no m'anaves a saludar.
Laia Tudel anava a dir. Ara escoltàvem Deco i un dels protagonistes de l'edició d'aquesta setmana del reservat és Deco.
Sí, parla el Xavi Campos, parla de Deco i dels canvis que va introduir a poc Deco, quan va arribar la directora de futbol, doncs hi havia alguns dubtes de quin seria realment el seu rol dins, quin seria el seu paper, i des del principi el que t'anaven dient i t'han dit de Deco és que té les idees molt clares de com vol les coses i que a poc ell doncs les va canviant, i una de les últimes té a veure amb les informacions que es donen dels contractes, i que Deco, diríem, no és que faci la política de comunicació dels fitxatges, com s'han de comunicar, però sí que ell va limitant cada vegada més la informació que es dona i cada vegada menys informació. Quan limites i quan canvies això, vol dir que cada vegada en donaràs menys d'informació.
A prop de, igual que no sabem les empreses que compren els seients VIP, de no saber la identitat del jugador fitxat.
Fins
el Barça,
que arribi aquí.
El Barça ha fitxat un lateral dret.
I quan el vegis debutar, al cap mateix sabràs quin jugador és. Doncs som a prop d'això, encara no, però vaja, un dels últims canvis explicava el Campos que era aquesta decisió de no publicar o no informar de les clàusules de rescisió, que tot ve per la renovació d'Araujo, que no es va voler informar la clàusula de rescisió. Segurament en aquest cas és molt específica, la clàusula d'Araujo no és només una, vull dir, té molts condicionants, però a partir d'aquí Deco justifica que no cal informar de les clàusules, perquè de fet les clàusules ja sabem que és una qüestió que només són dels clubs de la Lliga, de les Lligues espanyola, vull dir que no és una cosa que es facin tots els clubs i que n'hi hagi a totes les lligues, i que per tant no cal i que és donar avantatges als mercats.
És cert que la majoria de clubs no n'informen de les clàusules. També és cert que fins ara el Barça havia fet servir aquestes clàusules de rescisió gairebé com un element més del màrqueting de l'hora d'informar de la renovació. 1.000 milions d'euros! Vull dir, que no eren clàusules reals que servissin perquè el mercat ho sapigués. En el cas d'Araujo, òbviament, no és així, sinó que és una clàusula real, probablement, i per això ja entenc que és veritat que si el Barça vol un jugador del City, segurament haurà de preguntar-li al City, o... Va, els representants ho deuen saber, vaja, però s'ha d'informar per saber quina és la clàusula de rescisió.
És que allà potser no en tenen.
Per això. O en tenen unes d'específiques.
I aquí tots en tenen perquè és llei, però, per exemple, el Girona les oculta, l'Atlètic de Madrid també has d'anar a revisar a les piràmides a veure si estan allà transcrites, en fi.
El Barça femení, per exemple, tampoc no les informa. És veritat que la majoria d'elles són d'uns 3 milions d'euros, però aquest estiu passat que parlàvem d'Aitana Bonmatí, es va saber quina era la clàusula que estava disposada a pagar el Chelsea, però fins al moment no... Vaja, que oficial no era.
Molt bé, doncs ni les clàusules, ni en l'últim partit tampoc la convocatòria.
Sí, no, ja et dic, cada vegada més sorpreses a l'hora d'afrontar un partit. Doncs és alguna de les coses que s'explica al Barça Reservat, que ja el teniu penjat, i que l'hem titulat... Multa per indisciplina a un jove jugador del Barça. I això només us dic que és informació de Ramon Salmurri, que tampoc l'explicarà ara.
Laia Tudel i Ramon Salmurri han vingut a parlar del seu llibre, però com passa als comunicats del Barça, la informació important...
No ho volcarem aquí. No ho volcarem aquí.
Evidentment, no. El programa principal. Laia Tudel, Ramon Salmurri, gràcies. Una pausa, i ho lamento per vosaltres, però parlarem del City 2, Real Madrid 3. No marxeu, sisplau.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Quan intentes no pensar en alguna cosa, aquest pensament es converteix en una obsessió. No pensis que el nou Cupra Formentor serà teu per 29.990 euros. El que tu sents es diu obsessió. BBP recomanat a Península i Balears si es finança amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37a Copa Amèrica.
Amb l'Eurojackpot de l'11 pots guanyar pots de fins a 120 milions d'euros. Això et converteix en milionari forever? Forever. Amb Ford de Formentera, de Forrat i amb Everda, és veritat que és una pasta.
Eurojackpot, el sorteig europeu de l'11. Cada dimarts i divendres per només 2 euros pots de fins a 120 milions d'euros. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Renault Symbiotic Full Hybrid combina tots els avantatges d'un SUV familiar. Gaudeix del seu sistema Open Air Link amb Google integrat i més de 50 apps, el sostre solar panoràmic Solar Bay i el gran maleter de fins a 624 litres. Renault Symbiotic Full Hybrid amb motorització autorecargable. Fabricat aquí.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
El Barça
arriba el cap de setmana més esperat.
Arriba la competició més intensa.
I el Tot Gira no ens la perdrem.
Segueix la Copa de Bàsquet a Catalunya Ràdio.
Dijous i divendres, als quarts de final, al canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
I dissabte i diumenge, les semifinals i la gran final, al Tot Gira.
Una programació especial amb David Clopés al capdavant, la narració d'Ernest Macià, l'anàlisi de Carme Lloberes i Joan Creus i els comentaris d'Oriol Rodríguez.
Viu l'emoció de la Copa al Tot Gira.
EAE Business School dona suport al bàsquet català i us ofereix els partits de la Copa del Rei.
A Joan de Cartes busquem el millor menú de Santa Coloma de Gramenet.
De passes ben cuita.
Té sabor.
Tomàquet i alfàbrega.
La teva filla ho faria igual.
Sí. Diuen que la pasta la seva filla la fa millor.
Està dolç.
És dolç.
El Pau ha dit, vinga, vaig a innovar i a veure què tal.
Jo ho he tastat abans d'innovar.
Jo, personalment, no. Ell sí.
Joc de cartes, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Crec que ha estat l'oli d'oliva una altra vegada. Ara les hipoteques i el gas tornem a estar envoltats! No sabem quins preus es dispararan aquest 2025, però sí el que no. El de la teva subscripció a El Periódico. Subscriu-t'hi per només 3 euros al mes durant tot l'any i assegura't d'estar ben informat. Només fins al 28 de febrer. Només amb El Periódico.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Fas un podcast en català?
Presenta-la a la quarta edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 14 de març.
Premi Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
De seguida la Champions, abans Roger Arbosà, ara sí el segon del Barça.
Sí, el segon del Barça, Marta Torrejón amb el cap, després d'un servei de córner des de la dreta de l'atac del Barça, la pilota en curt per Aitana Bonmatí, que ha fet la centrada al cor de l'àrea, rematada de Marta Torrejón, el 40 de partit, guanya el Barça 0-2 en un partit còmode per l'equip de Pere Romeu, Madrid Club de Futbol 0, Barça 2.
Pèssimament marcada, però una excel·lent especialista en el joc aeri, gol de Marta Torrejón, la mataronina, en homenatge al Tot Costa especial que farem demà des del local d'assaig dels capgrossos de Mataró, a la capital del Maresme. Fins ara, Roger.
Fins ara.
No tengo nada que reprochar a mi equipo porque sé contra qué equipo estamos jugando. La cuestión es que a veces, claro, cuando vas en este nivel con resultado tan cerca en los últimos minutos, dejarlo ir, pues claro, cuesta más de aceptarlo.
Tan a prop i tan lluny a l'hora, City 2, Madrid 3, un resultat que, segons com tal miris, és una desgràcia, perquè el City guanyava per 2-1 a 5 minuts del final, com ara deia Guardiola, i de l'altra el Madrid podia haver fet molts més gols que els 3 que va acabar marcant. Després anirem a Madrid amb el David Sánchez, però abans, qui no sigui un habitual dels partits del City, ahir devia quedar impressionat pel nivell de l'equip de Pep Guardiola, i avui, amb permís de l'Oriol Domènech, que és el nostre guardiòleg resident, hem anat a buscar un guardiòleg de comunicació extraordinària. És un biògraf de Guardiola, de fet. Martí Perarnau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Bé, molt bé. Content d'estar amb vosaltres.
A veure, la primera pregunta és genèrica. Tu et vas sorprendre gaire el que vas veure ahir?
No. No, perquè et succeint en els darrers mesos diverses vegades. Moltes dificultats del City per jugar, moltes, per raons que, si vols, comentem, i molta fragilitat anímica cada vegada que rep un petit cop. Saps? És aquell boxejador que, quan li donen un petit cop, doncs comença a veure-ho tot borrós. Això no passava abans, però des de fa uns mesos, des de que ha començat aquesta crisi, doncs és el que està succeint, i li ha passat, em sembla que és el sisè o setè resultat que li remunten, diguem-ne, en els últims 10-12 minuts de partit, aquesta, en els últims mesos. Uh-huh. Per tant, no és sorpresa.
Uh-huh. Però i com t'expliques tu, Martí, aquest canvi tan radical d'uns jugadors que fa un any eren un equip sòlid, eren un equip solvent, eren un equip aspirant a la Champions, el que s'han convertit a dia d'avui?
Mira, jo crec que bàsicament hi han dues raons, sense entrar en això, que també existeix l'aspecte anímic, que ja, en tot cas el parlem de final, però les dues raons, evidentment, són les lesions i la planificació de la temporada. Les lesions, jo crec que tothom ho sap, no? Primer comença el Rodri, que és el jugador vertebral de l'equip, el que no és l'estrella de l'equip, però és el jugador que vertebra l'equip, és el jugador estructural, i en el City li comença a passar el que li va passar al Liverpool fa 4 anys quan el Van Dijk es va trencar el genoll. Mm. No sé si us en recordeu.
Sí, sí, sí.
El jugador, estem parlant del Liverpool campió de Lliga, no?
Mm-hmm. Sí.
I a l'any següent, el Van Dijk, que és un paper similar al del Rodri en una altra posició, el jugador estructural, que continua sent-ho a dia d'avui, se li trenca el genoll i el Liverpool cau en picat i acaba a 20, em sembla que són 22 punts del City a la Lliga, l'any després de ser campió. Per tant, la trencada del Rodri estructural, diguem-ne que parteix per la meitat l'equip, i el més greu és que a continuació i d'immediat es trenquen un darrere l'altre els quatre centrals. Aquest és un tema molt important perquè en el Pep el considerem un entrenador ofensiu, no? Perquè li agrada atacar, etc. Ja ho sabem prou. Però el Pep, ell sempre s'ha definit com un entrenador defensiu. La solidesa d'aquest equip, que explicava la Sònia, es basava fonamentalment en quatre centrals de pedra més el Rodri. Així van guanyar la Champions, així van guanyar el triplet, etc. Bueno, s'han trencat els cinc. I, a més, un darrere l'altre. De fet, ahir és el primer dia en tota la temporada que els quatre centrals poden jugar junts. I només aguanten 45 minuts perquè la canji va recaure, no?
Uh-huh.
Aquí, aquesta és la primera i fonamental raó de que tota l'estructura de l'equip se n'ha anat en orris. I ara, en aquest moment, això ja no hi ha qui ho aguanti. No ho aguanten ni els centrals, que no han estat presents o s'han anat lesionant constantment, i l'absència del Rodri, que és fonamental. La segona causa té a veure amb la planificació de la temporada. Què succeeix? Que l'any passat, quan tothom preveia en el club que el rendiment de l'equip seria dolent després de guanyar el triplet, simplement per aquelles coses de l'esport que tots sabem, no? Que quan arribes a dalt del cim el normal és caure, no? Després d'un triplet el normal és que l'any següent les coses no et surtin bé. En canvi, doncs, el City guanya la Premier, la guanya amb facilitat, fins i tot, 4 seguides, que és el gran fet històric, no?
Mm.
A Champions no la guanya enfrontant-se al Madrid, però jugant fabulosament bé, i arriba a la final de Copa. Això provoca una sensació evidentment enganyosa en el club, que és encara hi ha plantilla per recórrer un any més. I la realitat demostra que no hi era. Mm. Pues el De Bruyne envelleix, el Bernardo envelleix, etc, etc, i la plantilla ja no té el recorregut que es creien que tenia. I la suma dels dos factors fa que això s'hagi ensorrat. I a partir d'aquí ja podem parlar del tema mental, si volem, no? Però bàsicament són aquestes dues raons.
Clar, això t'anava a dir. Si una de les claus és la caiguda de Rodri i també els centrals que ara van tornant, però Rodri no tornarà, i l'envelliment d'alguns efectius que eren claus en la plantilla, la sensació que fa és que això a curt termini no té cap solució.
No en té. Jo crec que no en té. Jo crec que no en té. Jo crec que, de fet, hi ha un símptoma que és el més clar de tots. Ell no ho ha dit, no ho ha dit pas, això ho dic jo. Però el símptoma més clar és la renovació del Pep. Estem parlant de que el Pep acabava contracte aquesta temporada. Lligat amb això que us explicava de la planificació de l'estiu passat, jo crec que tothom tenia clar en el club que era l'últim any del Pep i l'últim any d'aquesta plantilla. Estic parlant amb el gruix de la plantilla, jugadors claus que ara hem posat noms. Aquesta era la sensació. Quan el Pep se n'adona a l'octubre, ja sense el Rodri, sense els centrals, que això no té solució aquesta temporada a curt termini, el que fa és renovar 2 anys més. I aquest és el millor símptoma que explica que ell té molt clar que aquesta temporada era ja, a partir d'un determinat moment, només és en mode supervivència, intentar classificar-se per la Champions i de l'any que ve i fer-ho el millor possible dins de les limitacions que hi ha. Però que aquesta plantilla ja no tenia recorregut per solucionar això de veritat i, bueno, han anat passant els mesos i s'ha comprovat que no existien recursos com per sortir-se'n i arreglar la situació, està clar. I jo crec que la seva renovació s'ha d'interpretar en aquest sentit, quan ho va dir a finals de novembre, no? Va dir 2 anys més, vol dir veurem, diguem-ne, enterrarem, a veure, perdoneu-lo el llenguatge, finiquitarem aquesta plantilla i construirem un nou projecte que, diguem-ne, serà l'últim del Pep al City, no? Serà el tercer del Pep en el City, el tercer projecte. Va ser aquell primer inicial, que amb la pandèmia es va acabar, el segon, que és aquest que hem dit de Rodri i els centrals, i ara doncs, en farà un tercer a partir de l'estiu que ve.
I el repte serà aquesta reconstrucció, però tu que has seguit tota la seva carrera esportiva, diríem, com a entrenador, sobretot ja fora del Barça, primer al Bayern i després al City, clar, ell, la situació que està vivint ara mateix, com a entrenador, no l'ha viscuda. I volia saber, tu que el coneixes, com l'estàs veient, com creus que està paint tantes derrotes, més enllà que ell pogués intuir que el final d'aquest segon projecte era ja aquest mes de juny.
A veure, ho està paint malament, com? Com no? És que no podem, la realitat és la realitat. O sigui, sobretot un paio acostumat a guanyar, a veure, em sembla que són 72% de victòries, no? Durant, o sigui, 17 anys guanyant 7 partits i pico de cada 10, empatant-ne un i pico de cada 10 i perdent-ne un de cada 10, jo crec que marca, deu marcar una certa addicció a la victòria, no? O sigui,
fa pinta.
I és clar, ara resulta que en lloc d'un de 10, doncs en guanyes 4 i en perds 4. Hòstia, doncs evidentment, com ho ha de portar? Doncs malament.
Però et fa patir, ho dic en el sentit de precisament això, de que emocional el pugui acabar afectant en excés.
Jo l'he vist molt serè, perquè bueno, el Pep s'ha fet gran, ha estat molt ben acompanyat, molt ben assessorat pels companys que tenen el cos tècnic, molt recolzat pel club. Quan dic el club, vull dir el Chiqui, el Ferran Soriano, el president, ja no diguem pues, el Manel Estiarte, el Lillo, el Carles Planchar, etc. I en aquest sentit jo el veig molt serè dins de la, com es diuen col·loquialment, dins de la desgràcia, no? O sigui, a veure, ahir nit ho veu veure igual que jo, com pot estar en aquell moment? Doncs, home, maleint 100.000 dimonis, no? Perquè, diguem, en el minut 85 estic segur que no, que vosaltres dos no havíeu pensat en trucar-me per parlar avui del tema, no?
Bé, hauríem parlat en uns altres termes, en tot cas.
Exacte. Però, clar, minut 85 estàs guanyant 2-1, amb totes les deficiències de l'equip, no? Però tu estàs guanyant 2-1. Com ha de pair ell que els seus jugadors cometin aquestes errades en aquells moments i que, a més, sigui la sisena o setena vegada que passa el mateix? Doncs, home, malament. Però, com us dic, ell ja no és tampoc el Pep de 40 anys. És més madur, més serè, i si us fixeu bé, doncs, amb les seves declaracions prèvies i posteriors, doncs jo el veig més tranquil dins de la situació anímica que tothom està vivint allà, no? Que és d'estar amb una sensació i amb una realitat de crisi, està clar.
Sí, és tranquil i no resignat, eh? És que hi ha moments que em,
sí, no,
em fa
no,
dubtar.
No, resignat no, gens. Jo no el veig gens resignat. Ell va a cada partit a mort, eh? Però sens dubte, eh? Vaja, jo el dilluns, sí, a les 10 del vespre seguien en el club intentant quadrar pla de partit, alineació. Fixa que l'alineació d'ahir és una demostració d'antiresignació. És a dir, ell posa ahir en joc, fa un pla de partit d'intentar realment trobar-li el punt en el Madrid, no? La presència del Grealish, que no està sent titular darrerament, és perquè és el millor defensor d'entre els atacants, doncs així intentarà aturar en el Valverde. La presència de la Kanji com a lateral dret, doncs és per, evidentment, per aturar en el Vinícius. L'Stones al mig del camp, que és una decisió sorprenent, però per intentar que el Madrid no tingui espais per córrer, etc. Per treure bé la pilota, etc. També perquè va tenir la desgràcia que dissabte van lesionar amb el Nico, no? Si no hauria jugat el Nico, estic segur. Doncs, home, tot això és un pla de dir res de resignació, anem a pel Madrid. Després, quan et foten el patapam i et noquegen, pues mala sort. Però vaja, no tinc dubtes que ell anirà al Bernabéu a per totes. Dit això, lo del Bernabéu amb aquestes condicions serà molt difícil.
Sí, la veritat és que fa aquesta sensació, malauradament.
Molt, molt. Vull dir, és favorit el Madrid, punt. Sí, per sí. Resultat, per joc, per ànims i per jugadors, està clar, en aquests moments.
Doncs avui hem volgut saber què li ha passat a aquest City que ens resulta desconegut i com ho està païnt Guardiola, i ho hem fet amb un Guardiola caminent com és el Martí Perarnau. Martí, mil gràcies, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada. Adéu-siau.
Minuts i les 8, amb el Martí Perarnau hem intentat treure l'entrellat de què li està passant, i ja veieu que hi ha unes quantes coses que li estan passant al City d'aquesta temporada, fins al punt que hem arribat a la conclusió que no té solució a curt termini. Insisteixo, d'aquí un moment parlarem del Madrid, el David Sánchez ens explicarà si van molt o poc creixiditos després d'aquest 2-3, però si has anat veient el City aquesta temporada, li preguntava al Martí, et sorprèn relativament el que va passar ahir, però és que, clar, el desenllaç torna a ser el que ja hem vist en altres ocasions, que és que un partit que un equip de la solera i de l'experiència del City no se li hauria d'escapar, no només se li escapa, sinó que l'acaba perdent. En fi, Ferran, Marta, Oriol...
El Pep ho va dir després del partit, que la història d'ahir
ja,
era la història de molts partits.
Sí, sí.
Perquè el dia del United, que van guanyar 1-0, és un partit per guanyar-lo fàcil, i al final el penalti de Mateus Núñez i 1-2 en 5 minuts. A Brentford fa 2 o 3 setmanes, anaven 0-2, partit encarrilat, i 2 gols als últims 5 minuts.
El camp de l'Sporting de Lisboa, per exemple.
No, l'Sporting de Lisboa es van caure 4.
Sí.
Però també comencen marcant ells, potser?
Bé, sí, la primera part la fan bona i poden marcar, però bueno...
Feyenoord, no sé si l'has dit.
3-0 i
3-0. Sí, sí,
aquest... I amb 3 regals.
Crec que el dia del Feyenoord és el dia de les esgarrapades de Guardiola, potser.
No,
jo diria que sí. El Martí diu que no, i evidentment ho argumenta a la seva manera. Jo, quan és veritat que Guardiola està molt poc acostumat, o ha estat molt poc acostumat a perdre, i jo el Guardiola que recordo perdent partits, i més així, era un Guardiola traient foc pels queixals, fins i tot tens a l'hora de saludar l'entrenador rival, i ara veig un Guardiola un punt...
El ve molt cremat.
No ho dirà mai, però una mica és el que hi ha. Vull dir, això no hi ha manera d'arreglar-ho.
Home, és el que millor sap la situació que té l'equip. Però el partit d'ahir, per exemple, podem estar d'acord que el Madrid va mereixer la victòria. Però clar, el 85 ho has dit abans, el 85 tu plantes 2-1. Tampoc sense fer un gran mal partit del City, un partit correcte. I els dos gols és que són...
Ahir el City estava fent el que li ha fet al Madrid 10 milions de vegades, que és jugar pitjor.
I es va trobar amb un 2-1, no sap com.
I anar guanyant no saps molt bé com.
Però clar, però... l'empat és una doble derrada d'Ederson. Primera regala la pilota en la sortida i després aquest intent d'aturada que fa amb el pit sense treure els braços per res, que li deixa la pilota a Brahim, i el tercer gol ja...
Sempre
està ple d'errades de tots els jugadors. Kovacic
d'Esparó cap endarrere, Rico Lewis que es deixa... està pensant en no sé què...
És veritat que Ederson
que no ha de sortir on surt...
Ederson sempre ha estat un porter, un punt ortopèdic, també s'ha de dir amb els peus. És un migcampista, però parant... Bé, raro.
Jo sempre he sigut un gran defensor d'aquest porter. Tot i que molta gent el criticava. Aquest any és indefensable. El dia del Feyenoord crec que també va fer un parell de...
N'hi ha una d'una rematada al primer pal d'un córner que es queda mirant com si n'és fora, va al pal, li rebota... Bé, en fi.
És que ahir hi ha una que li acaba traient a Bellingham.
Sí.
Però també es queda com a mitja...
Ahir fa alguna bona aturada.
Una errada seva, aquesta de Bellingham que treu amb la cama, crec que és, amb un cara a cara amb Bellingham que li acaba traient, però també és una errada que ve d'una errada seva. A mi, sincerament, jo... Ostres, segurament veig el got mig ple perquè m'esperava... Jo no ho veig cada setmana al City, però sí que el vaig seguint i m'esperava... realment que el Madrid seria superior però que li passaria per sobre. Bueno, jo vaig veure un City que va competir i com dèieu això, bueno, és que el Madrid li va haver de remuntar com fa dues temporades. O fa dues o tres temporades quan li va remuntar. Vale, que era el Bernabéu, era un context totalment diferent, però segurament el millor City al Madrid també li va haver de remuntar. I aquest City bueno, va, per mi va plantar cara, va saber competir-li a un gran Madrid, que sí que és veritat que la segona part, sobretot amb el 2-1, el Madrid es volca, i, però la primera part o fins al 2-1, recordo també aquell travesser de Haaland, bé, el City va aguantar, va saber resistir, sobreviure, i al final bé, el Madrid, doncs, per errors puntuals, es va acabant donant un partit una altra vegada al temps afegit.
El City en va tenir alguna, però és just dir que per nombre i claredat d'ocasió...
Sí, sí, sobretot a la segona part.
És que arribessis amb 2-1 al tram final.
És que el problema d'aquesta eliminatòria després del partit que vam veure ahir és que encara que el partit hagués acabat al minut 85 amb el City guanyant 2-1, amb el que havíem vist sobre el camp, jo crec que tots avui estaríem dient que el favorit era el Madrid.
Mira, jo vaig tenir una mica la sensació del Barça aquell que va guanyar en una eliminatòria contra el Madrid, que va guanyar 1-0 sense mereixer-ho gens, o 0-1, crec que Copa.
No, que
la de l'any passat?
Dos anys amb Xavi, 0-1 allà i 0-4 aquí.
Sí, perquè realment el Madrid era molt superior. I vaig dir, ostres, veig aquesta sensació de que encara que aquí guanyin 2-1, crec que el Bernabéu, al Madrid, amb tota la màgia madridista de la Champions i tot plegat, ho traurà bé. Mm. Però bé, és que ara jo crec que el Madrid pot golejar fins i tot el Bernabéu després de guanyar l'Etihad.
Jo també em temo això, però és veritat que hem vist, i després en parlarem amb el David Sánchez, partits que semblava que el Madrid tenia sentenciats a l'anada, que s'empanen i